Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dilluns 26 de gener de 2026. Benvinguts al Penedès en xarxa, en nom de tot l'equip, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem. Marc Pujol, que estarà al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un matí més serem a costat vostre explicant què passa al Penedès des d'ara i fins les 12. I com que és dilluns, arrencarem amb la roda d'actualitat explicant emissora a emissora com anirà no només aquest matí de dilluns, sinó tota la setmana. Marcadors, la veu dels protagonistes i l'anàlisi a partir de 2:45 de 10, després del primer flash, als esports del cap de setmana. A les 10:06, a l'actualitat, també ens fixarem en el cap de setmana perquè s'ha viscut la festa major d'hivern de Moja en un any marcat per la protesta dels diables pel sistema de subvencions municipals. A l'actualitat, a partir de les 10 i uns minuts, us oferirem entrevistes amb Daniel Pola, dels Diables, amb l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, i amb membres de la Comissió de Festes i de l'Agrupació de Balls Populars, per escoltar tothom. A 2:45, de nou 5 minuts, per l'actualitat, per saber com va tot plegat aquest matí, a l'Alt i al Baix Penedès, el segon flash. Després d'aquest segon flash, coneixerem els dos cellers que s'han incorporat recentment a la distinció Vins de Finca Qualificada. Ens ho explicaran Joan Elorduy, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi, la Bet Palaí, enòloga de Can Bas Domini Vinícola, un d'aquests dos cellers, i Josep Maria Claret, responsable de l'altre celler, Coll Baix, de la DO Pla de Bages. També ens acompanyarà la Marta Carbó, de l'Incavi. Al Penedès en xarxa reivindiquem el joc amb la doctora Ai Campeto i amb el Víctor Gutiérrez i el seu Passa el Torn, que avui ens visita a les 11:06 per recomanar-nos i ensenyar-nos trucs del joc Mais and Mystics. A 11:45, de nou parem màquines, deixem que els serveis informatius ens actualitzin i ens posin al dia de com va tot plegat a la P7, a les línies ferroviàries i més enllà. I acabarem entrant a la cuina amb la xef Gemma Riera, que ens porta receptes hivernals i depuratives per combatre el fred i tornar a recuperar línia després de festes. Així transcorrerà aquest matí de dilluns, 26 de gener, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Dibuixem la setmana. Després, Rodalies farà el que voldrà, però vaja, així a priori, arrenquem setmana i expliquem com es desenvoluparà els nostres municipis dia a dia. És la roda d'actualitat que engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem a explicar amb vos que el servei de Rodalies s'està recuperant de forma progressiva i gradual després que aquest matí tot el servei quedés inoperatiu i aturat per una incidència al sistema de DIF a l'estació de França. Doncs bé, a primera hora del matí el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha anunciat aquesta recuperació, diem, de forma progressiva i gradual. En l'àmbit de la R4, i diumenge es va anunciar encara, i amb la intenció de reprendre el servei avui dilluns, que el tram entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders hi hauria circulació de trens i en el tram afectat per l'accident ferroviari entre Sant Sadurní i Martorell encara hi hauria servei alternatiu per carretera. Pel que fa a l'AP7, recordem, en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní hi haurà un carril habilitat únicament en aquest sentit de la circulació a l'autopista AP7. Pel que fa al sentit nord, els tres carrils operatius. També explicar-vos que fins al 30 de gener es celebren les primeres audicions del curs de l'Escola Municipal de Música, on l'alumnat de diferents instruments interpreten els temes que han treballat a les classes del primer quadrimestre davant de les seves famílies, amics i companys. Els torns són de 40 minuts a les tardes. I en un àmbit polític, demà hi ha ple municipal a 8:15 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Sadurní, el primer d'aquest 2026. La sessió, que serà de tràmit, com sempre, es podrà seguir per Ràdio Sant Sadurní i en streaming al web municipal. I aquest dijous, l'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya oferirà atenció presencial i telemàtica als veïns i a les entitats de la capital del Cava per fer consultes o exposar queixes relacionades amb les vulneracions de drets per part d'administracions públiques o d'empreses de serveis generals. L'atenció presencial tindrà lloc al casal d'entitats de 9:15 del matí a 2:15 del migdia. Per ser atès que el concertació sí, cita prèvia, trucant al telèfon 900-124-124 o enviant un correu electrònic a citaprèvia@síndic.cat. Anem ara cap a Gelida perquè el municipi impulsa un curs gratuït de català bàsic per persones adultes. El consistori, a través de la Regidoria d'Educació, posa en marxa aquest curs de nivell bàsic adreçat a persones adultes, com dèiem. La formació començarà el 10 de febrer i s'allargarà fins al 28 de maig, amb sessions els dimarts i dijous a 6:45 de la tarda a l'Espai Santa Llúcia del Centre d'Iniciatives Culturals. Abans de l'inici del curs, això sí, es farà una prova de nivell el dijous 5 de febrer a 6:45 de la tarda al mateix espai. El curs té com objectiu facilitar l'aprenentatge i l'ús quotidià del català i afavorir la participació social i comunitària. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar al web municipal. Pel que fa a aquest divendres, explicar-vos també que Gelida té lloc una nova cita del cicle Gaudí a la sala d'actes del Centre Cultural amb la reproducció de la pel·lícula Una quinta portuguesa. En aquest sentit, el preu de l'entrada són 4,50 €. Hi ha descomptes si es té el carnet jove, es forma part de la Federació d'Ateneus de Catalunya o del Club Vanguardia 2x1. A Subirats, l'Ajuntament, en el marc del conveni de col·laboració amb Creu Roja, a l'Alt Penedès ha informat de l'obertura d'una nova formació gratuïta adreçada a dones en situació d'atur dins del projecte Ponts per la Igualtat 2026. Es tracta d'un curs d'auxiliar polivalent de serveis generals d'hostaleria amb manipulació d'aliments, amb una durada de 150 hores que s'iniciarà el 2 de març d'aquest any. El programa s'adreça especialment a dones en situació de vulnerabilitat, com famílies monoparentals, dones migrants o també víctimes de violència de gènere, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i reduir les desigualtats de gènere. Les persones interessades poden contactar amb Creu Roja al Penedès per més informació. I dissabte, de 11 a 2:15 del migdia, hi haurà al local social de la urbanització de Casablanca un taller de grafiti mural per nens i nenes de 8 a 14 anys. Aquesta és la darrera de les 6 sessions que que s'oferiran fins a febrer per conèixer les eines del graffiti i l'art del muralisme. Canviem ara de municipi i anem a Sant Llorenç d'Hortons perquè aquest dimecres hi haurà servei de banca mòbil de 9:45 a 11:15 del matí al Centre Cultural Joana Raspall. A Avinyonet del Penedès, avui hi ha deixalleria mòbil a Minyó 9 fins a 1:00 PM al camí Cades. També avui dilluns a la tarda al local social de la localitat estarà oberta l'oficina de sensibilització ambiental per qualsevol qui tingui dubtes sobre el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. A l'oficina també es podran recollir els clauers. L'horari és de 4 a 8 del vespre i dimecres de 10:45 a 1:00 PM hi haurà servei de bibliobús davant l'escola del municipi. Pel que fa a Torrelavit, dissabte i diumenge a les 5 de la tarda tornen un any més dels Pastorets de la mà del grup de teatre Pels Pèls. El preu de l'entrada inclou un entrepà de botifarra i una beguda i les entrades anticipades es poden comprar al Casal de Cultura on es faran les representacions i els membres del grup de teatre. Les entrades anticipades tenen un cost d'€11, les de taquilla valdran 14. I a Sant Pere de Riudebitlles, de 5 de la tarda a 7 de la tarda, Càritas estarà al Banc d'Aliments Parroquial situat al carrer Major número 29. Es poden fer aportacions econòmiques o amb aliments.
Seguim explicant la setmana als nostres municipis. Ara amb Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dimarts arriba el servei de banca mòbil a Sant Cugat de Sesgarrigues. De 12 a 3:45. Estarà estacionat a la plaça del Sindicat. A les 5, al Parc de Calistènia de Santa Margarida i els Monjos, es farà un taller de calistènia amb monitor per als qui vulguin iniciar-se en aquesta pràctica esportiva. De 6:45 a 7, l'Ajuntament de la Granada, juntament amb la Creu Roja, organitzen a l'Espai Jove Dinamo una xerrada de prevenció d'addiccions per a joves, on parlarem de mites, riscos i realitats del consum d'alcohol. A les 7, la Biblioteca de Sant Martí Sarroca acollirà l'acte de celebració del 10è aniversari del Club de Lectura. Es celebrarà conjuntament amb els clubs de lectura de la Bleda i Torrelles de Foix i comptarà amb la presència de l'escriptora Sílvia Soler, que parlarà de la seva novel·la Cor Fort. Pel matí, a les 10, al Centre Cívic La Cardiana de Castellà i la Gornal s'ha organitzat un taller de TIC centrat en l'ús de les aplicacions IDCAT i CatSalut, pas a pas i de manera pràctica. Els assistents aprendran a gestionar tràmits digitals de manera més còmoda amb les eines en línia. Segueix obert el període d'inscripcions per al nou curs de sardanes al Centre Cívic de la Granada. Com tots els dimarts, de 8 a 9, la Rosa i la seva filla s'encarregaran d'ensenyar els passos bàsics per a aquells que vulguin iniciar-se, així com de perfeccionar la tècnica de qui ja tingui l'experiència. L'objectiu de l'activitat és fomentar la cultura popular en un ambient lúdic i social, obert a totes les edats. Les inscripcions es poden fer de manera telemàtica al web Entràpolis. Dimecres, dins de les caminades de 100 cap al 100, l'Ajuntament dels Monjos organitza una excursió a Sant Quirze de Besora. Serà a les 8 del matí el punt de sortida habitual. Per participar en aquesta activitat, cal inscripció prèvia al consistori. I a les 5, a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca, el Club de Lectura Infantil organitza l'espectacle Et Menjadé, que estarà conduït per Patícia Miralles. A Castellet i la Gornal, el bibliobús farà parada al Centre Cívic de les Masuques, al carrer Major, de 4:45 fins a 5:15. I de 5 a 7:15, pararà a la Gornal, al carrer Rosselló. A Santa Margarida i els Monjos segueixen els actes de la 42a Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort. De 5 a 7, a l'Espai L'Antistiana, es farà el taller L'Art de Jugar, un taller adreçat a infants de 3 a 12 anys, acompanyats d'una persona adulta. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha organitzat un curs gratuït per a imatges i vídeos generades per intel·ligència artificial. Aquest curs tindrà lloc a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de 6:45 a 8:15. Dijous, d'un 2:45 a 3, el servei de CaixaBank estarà a la plaça 1 d'octubre de Pacs del Penedès. Torna el bibliobús a la Gornal, concretament a Sant Marçal, al carrer Montserrat, de 11:45 a 1. I també torna el taller d'iniciació a la calistènia al Parc de Calistènia de Santa Margarida i els Monjos. Serà a les 5 de la tarda. Seguim els monjos. A les 7, en el marc de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort, la Casa de Cultura de Mascaterró acull la presentació del llibre L'Art de Ser Humans, a càrrec del seu autor, David Bueno. Divendres, a 9:45, amb motiu del Dia Internacional de la Pau i la No Violència, l'Escola El Drac de Pacs del Penedès organitza l'activitat Cada petita acció és una llavor de la pau, a la pista Alcalde Josep Soler, una iniciativa que vol fomentar els valors de respecte, convivència i solidaritat. A les 7, es farà el lliurament de premis de la 42a Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort a la Casa de Cultura Mascaterró de Santa Margarida i els Monjos. I a 8:15 de la tarda, al local 9 de Moja, es presentarà el darrer quadern editat per l'Ateneu Mogenc, Entre el silenci i el record, que inaugura la nova col·lecció destinada a donar a conèixer els esdeveniments viscuts a Olèrdola durant la Guerra Civil. Dissabte, de 7 a 9, la Casa de Cultura de Mascaterró tanca la mostra artística de Sant Raimon de Penyafort amb un taller de pintura per a persones adultes amb música en directe. El taller anirà a càrrec de Wine and Art i l'actuació musical a càrrec de Quartwood. Inscripció prèvia enviant un correu electrònic a cultura@smmonjos.cat. I per la nit, a 11:15, el grup Rubens posarà la música pel ball de saló que es farà a la Societat La Margaridoia.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens explica com anirà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dimecres es farà de 4 a 7 de la tarda al Vision Board, una activitat per als joves d'entre 12 i 25 anys al carrer de la Germanor número 2, a l'edifici de les Escoles Velles. Pel que fa a dissabte, a partir de les 6 de la tarda, al Papagai Cadada Country. Hi haurà ball, música country i molt bon ambient. I també dissabte, a 6:45 de la tarda, a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys, hi haurà teatre amb les Divines Teatreres i l'obra No hay huevos. El preu per soci actiu i soci jubilat col·laborador és gratuït i el preu per no soci és de 10 euros. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dimecres hi haurà taller de manga a la Biblioteca Municipal a 6:45 de la tarda a càrrec de l'Escola Josso dins del programa Manga Kilòmetre Zero. Pel que fa a dissabte, a 6:45 a la comprativa Carnaval Diabòlic, correbars de Carnaval a càrrec del Vall de Diables de Llorenç. Pel que fa al dia 1, el diumenge, des del centre sortiran a 9:15 del matí per fer una sortida a Engaudí i visitar Reus i Riudom. I també el diumenge, a les 5, al centre, espectacle familiar amb titelles L'Arbre de la Margot. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès i us indiquem, com venim fent aquestes setmanes enrere, que ja es poden inscriure al Centre Cívic Joan Català els cursos que enceten aquest gener de 2026. Hi ha classes de gimnàstica, de manteniment, de tonificació, de zumba, de body combat, de pilates, de ioga i de ball en línia. Per inscriure's cal enviar un e-mail a centrecivic@banyeresdelpenedès.cat o bé trucar al 977-670108. Pel que fa a diumenge, a 6:45 de la tarda, Teatre Oliva de Santa Oliva presenta dins aquesta 21a mostra de teatre del Baix Penedès l'obra de teatre Innocent Culpable, amb autoria i direcció de Cristina Carreras. Serà a la Societat Nova de Banyeres i l'entrada és gratuïta. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres a 6:45 de la tarda al monestir de Santa Maria de Santa Oliva hi haurà les xerrades fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, convivint amb la malaltia, amb Mari Carme Moreno, psicòloga, i després del diagnòstic, que el diagnòstic no és el final, és el principi d'un nou camí a càrrec de la Núria Santelles, psicòloga, i activitats adaptades per a la millora de la qualitat de vida, a càrrec de la Carolina Toló, de la coordinadora de la CAF del Baix Penedès. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès i us recordem que fins aquest dijous es pot visitar a la biblioteca l'exposició Constel·lacions. Marxem ara cap al Vendrell, ja que fins aquest dissabte es pot visitar l'exposició Sinergies, en horari de dimarts a dissabte d'11 a 2 i de 5 a 8 de la tarda. El divendres, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I diumenge, última funció dels Pastorets del Vendrell a les 5 de la tarda al Teatre Municipal Àngel Guimarà. Marxem ara cap a Calafell, ja que durant aquest cap de setmana estan immersos dins de la Festa Major de la Candelera. Hi ha multitud d'actes, com exposicions, sessió de contes, taller de màscares, presentacions de llibres, sopar i ball de Festa Major. També hi ha jocs de fusta, cercavila popular, vermut esgangalat de cercavila, elecció popular del disseny de les samarretes de la Festa Major d'aquest any, dinar popular, macrobingo musical solidari, cercatasques, misses solemnes, inauguració de l'exposició documental històrica. També hi haurà ballada de sardanes amb la copla Reus Jove i una obra de teatre que s'anomena Mam, Modern Art Modern, que tindrà lloc al Teatre Joan Colet. Però per explicar-nos-ho més abastament, el dijous a l'Agenda al Detall en parlarem de tot plegat.
I en 4 minuts, Josep Maria Soler ens explicarà des de Ràdio Vilafranca com anirà la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana que, de moment, el que veiem és que comença com va acabar l'altra, que és que els trens van o no van, en funció del moment. A hores d'ara no sabem què dir-vos, si estan funcionant o no. En fi, en definitiva, el que sí que hi ha és un transport per carretera entre Sant Sadurní i Martorell per salvar doncs, el lloc on es va produir l'accident, el malbarat accident el dimarts passat. A banda d'això, hem d'apuntar-vos, per exemple, que avui comencen, s'obren les inscripcions per participar en la tercera edició de la competició oficial de cubs de Rubik que es farà a Vilafranca el dia 28 de febrer. L'Espai La Nau acollirà aquesta competició en tercera ocasió consecutiva, aquest Vilafranca Open 2026, i dels cubs de Rubik que, com dèiem, avui obren inscripcions per participar-hi. A més, també vull destacar que a La Nau hi ha també un acte remarcable, serà concretament l'acte de lliurament dels premis de la segona edició del concurs d'innovació per joves Inside Penedès, una iniciativa impulsada per la Fundació Pro Penedès amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca. El lliurament d'aquests premis tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca del Penedès. Dimarts, també activitat, per exemple, commemorativa en relació a les víctimes de l'Holocaust. Hi haurà aquest acte del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, organitzat per l'Institut Eugeni d'Ors, l'Institut d'Estudis Penedesencs i l'Ajuntament de Vilafranca, que tindrà lloc davant del monument a les víctimes penedesenques dels camps nazis que es troba al Parc de la Pau del barri de la Girada a Vilafranca del Penedès. També, d'altra banda, demà hi ha una roda de premsa convocada a les 7 de la tarda per part dels administradors de la Festa Major de Vilafranca d'aquest 2026 a l'Escorxador, però no sabem exactament, no ha transcendit exactament què és el que ens hi explicaran. Això sí, hem d'estar pendents de les novetats relatives a la Festa Major Vilafranquina que es donaran a conèixer doncs, demà amb aquesta roda de premsa. I també apuntar-vos, per exemple, que hi haurà aquest dimarts el conegut periodista Antoni Bassas, que oferirà la conferència Fes una dieta informativa que et faci profit en el marc del programa Desenvolupa't impulsat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca. En un context marcat per un flux constant d'informació, Bassas reflexionarà sobre el fet que no tota la informació porta valor i proposarà eines pràctiques per gestionar millor aquest accés informatiu. Una conferència de premsa per part d'Antoni Bassas que té lloc en el marc d'aquest programa Desenvolupa't i que tindrà lloc a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, l'Auditori de Vilafranca, demà a les 7 de la tarda. I l'endemà, el dimecres, també a les 7, a l'Auditori del Vinceum, en aquest cas, una nova edició de les sessions del Tast d'Idees, el cicle de xerrades que planteja debats oberts sobre qüestions d'actualitat que preocupen la ciutadania. En aquesta ocasió, la sessió abordarà la pregunta «És la intel·ligència artificial una amenaça o una oportunitat?» la convivència en l'àmbit laboral, educatiu i laboral. Hi participaran Ramon López de Mántares, professor d'investigació emèrit del Consell Superior d'Investigacions Científiques i també exdirector de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. És un dels pioners en intel·ligència artificial a nivell d'Europa. A més, també estarà acompanyat de Carmen Torres, investigadora en robòtica i reconeguda novel·lista de ciència-ficció. Entre els dos, reflexionaran doncs, sobre la intel·ligència artificial en aquest acte que té lloc dimecres aquí a Vilafranca, a l'Auditori del Vinceum, a partir de les 6 de la tarda. I per anar acabant, dir-vos també que Vilafranca celebrarà el 30 de gener, per tant, serà aquest proper divendres, els 250 anys del patronatge a Sant Fèlix. Amb un acte hi haurà una primera repicada general de campanes i a 6:45 de la tarda, dins de la Basílica de Santa Maria, hi haurà aquest record dels 250 anys que Sant Fèlix és patró de Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'R4 tornarà a circular entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders, però amb servei alternatiu fins a Martorell. Es torna a reprendre el servei de Rodalies després que aquest matí s'hagi aturat a causa d'una incidència al centre de control d'Adif a l'estació de França. En aquest sentit, i seguint la voluntat expressada ahir per Renfe, el servei de Rodalies torna a circular des d'avui. Pel que fa a la línia R4, avui ja hi haurà servei de tren entre Sant Sadurní i Sant Vicenç de Calders. L'altra part del tram, però, encara no estarà operatiu i s'ofereix transport alternatiu per carretera des de Sant Sadurní fins a Martorell, passant per Gelida. A nivell de les carreteres, la P7, en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní, disposa d'un carril obert. Els dos carrils restants continuen tancats per les reparacions necessàries a causa de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de dimarts passat. Taller de finances personals a Sant Jaume dels Domenys. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys organitza un taller de finances personals adreçat a persones i famílies que volen entendre millor com gestionar els seus diners i guanyar tranquil·litat i perspectiva sobre la seva economia. L'activitat tindrà lloc el divendres 20 de febrer a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Al llarg del taller es parlarà de com ordenar la situació econòmica personal, definir objectius vitals, identificar els recursos disponibles i comprendre les bases de la planificació financera personal. També s'hi abordaran conceptes clau com l'estalvi, el pressupost, la protecció davant d'imprevistos, la jubilació i la inversió, sempre des d'un enfocament divulgatiu, pràctic i entenedor, sense tecnicismes ni venda de productes. El taller serà impartit per Dani Sánchez, planificador financer personal, i és una activitat gratuïta amb places limitades, per la qual cosa cal inscripció prèvia. Vilafranca acull l'exposició El Penedès amb ulls de Gaudí, una mostra inèdita sobre els vincles entre Antoni Gaudí, el Penedès, i el món del vi. L'exposició temporal El Penedès amb ulls de Gaudí, el vi i la seva gent, arriba a Vilafranca de la mà de la Fundació Pinae i amb la col·laboració de Vinceum. Ho fa a través de dos espais expositius, la capella de Sant Pelegrí del Museu i l'espai cultural Fòrum Verger de la Fundació. Més que una exposició, es tracta de tot un projecte que permet explorar els vincles d'Antoni Gaudí amb el Penedès i amb el món del vi a través de més d'un centenar de peces, una part important de les quals són inèdites. L'exposició a la capella incorpora, per exemple, tres plànols signats per Gaudí que tenen a veure amb el Penedès i que han estat recentment restaurats. El Penedès amb ulls de Gaudí recull, a més, imatges poc conegudes relacionades amb ell i la seva manera de treballar. L'exposició a la capella de Sant Pelegrí es podrà visitar fins al 28 de juny, la de l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer fins al 12 d'abril. I acabem parlant-vos de la protesta dels Diables de Moja pel sistema de subvencions municipals. Una vuitantena de persones participava dissabte al vespre en una concentració convocada pels Diables de Moja en protesta pel sistema d'atorgament de subvencions de l'Ajuntament d'Olèrdola. Entre els assistents hi havia membres d'altres entitats del municipi. En el manifest llegit es demana unes bases de subvenció justes i adaptades a la realitat de les entitats, un sistema de puntuació transparent i equitatiu, garanties que cap colla tornarà a sortir perjudicada i uns terminis de pagament dignes que no condemnin les entitats a l'asfíxia econòmica. L'alcalde Jordi Álvarez hi era present i ha declarat la voluntat de l'Ajuntament de trobar una solució avaluant mesures com l'aprovació a inicis d'any d'una bestreta per avançar diners a les entitats i incloure despeses de pirotècnia en les subvencions directes que reben les entitats que organitzen les festes majors.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns. Ho fem parlant, en primer lloc, de l'hoquei patins, de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Aquest cap de setmana era torn per les competicions europees. Pel que fa als equips de casa nostra, en primer lloc, explicar-vos que el Calafell va aconseguir guanyar per la mínima 1-0 al Braga a l'anada dels quarts de final de la Europe Cup, un partit treballat al Joan Ortoll, del qual ens acosta tots els detalls des de diumenge. Ràdio La Lourdes Meroño.
Bon dia, doncs efectivament el Calafell va colpejar primer i va fer un pas important cap a les semifinals de la World Skate Europe Cup després d'imposar-se per la mínima al Braga 1-0 en el partit d'anada dels quarts de final disputat al pavelló Joan Ortoll. Un gol de l'Eix Marimon a 11 minuts del final va decidir un duel molt igualat i ara obliga els calafellencs a intentar rematar la feina a Portugal. L'eliminatòria va començar amb molt respecte entre ambdós equips conscients del que es jugaven. El partit va ser equilibrat amb alternatives i sense concessions, amb el porter Martí Serra destacant sota pals en els moments de mera empenta visitant. La igualtat es va trencar només al minut 39, quan Marimon va transformar un penal que va desfermar l'eufòria al Joan Ortoll. En el tram final, el Calafell va saber tancar el partit per conservar una mínima però valuosa renda de cara al partit de tornada. Tot i el triomf, l'equip manté els peus a terra. Sabíem que el Braga era un equip complicat i que vindria a fer el seu joc, va reconèixer King Gavarró després del partit, valorant la capacitat de l'equip per seguir el pla i resistir al ritme del conjunt portuguès. El partit de tornada es jugarà dissabte 7 de febrer a les 6 de la tarda a la pista del Braga, on el Calafell buscarà certificar el passi a les semifinals en una temporada que segueix sent excel·lent amb l'equip quart de l'Hockey Lliga i amb un bon rendiment a Europa. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador Guillem Cabestany.
Teníem davant un molt bon equip portuguès que està fent passos endavant grans a la Lliga portuguesa i que defensen molt bé, que saben molt bé el que fan fora de casa i han aconseguit parar bastant bé els nostres atacs i minimitzar bastant les ocasions. Nosaltres ens ha faltat una mica d'encert, una mica de confiança en la finalització. Un 1-0, doncs, no és un super resultat, però és un resultat favorable. Ara la pressió passa d'un equip a l'altre i ells hauran de ser els que vagin a buscar el partit i evidentment ja sabíem que seria complicat allà, amb un 1-0 no està ni molt menys res decidit, per tant, un altre partit que penso que es pot semblar aquest igualadíssim, intentarem passar la Final Four. Sí, ja comencem a estar acostumar-nos a que el Martí, en els moments on patim una mica, ens salvi, i jo penso que no a l'inici de la segona part, sinó inici de la primera, inici de la segona, ha sigut quan hem comès alguns errors que han donat situacions clares a el Braga, i el Martí doncs les ha solucionat molt bé, amb molta solvència, i ens dona aquesta seguretat de continuar. Després penso que el segon tram de la primera part gairebé no ha hagut de treballar, molts minuts de la segona part tampoc ha hagut de treballar, i el tram final, clar, tu ves l'1-0 i dius anem endavant, no anem endavant, aquests dubtes ha fet que ells arribessin alguna vegada, el Martí ens assegura la porteria 0, que això té un valor incalculable, i per tant hem pogut mantenir aquest 1-0. Sabem de la qualitat del Martí, per això el vam pitxar i l'únic que està fent és demostrar el valor que té. Sí, el que teníem clar i tindrem clar quan anem allà és que en una eliminatòria amb dos bons equips, qualsevol error, qualsevol bola parada, qualsevol situació d'encert davant d'algun error del rival et pot marcar l'eliminatòria, com en l'hoquei i en tots els esports. Per tant, haurem de fer una altra vegada un partit molt seriós, amb molta responsabilitat dins la pista, i avui potser aquesta responsabilitat per moments ens ha tret potser una mica d'alegria o de fluïdesa en el joc, però és el que hi ha, s'ha de saber jugar amb la pressió. Sí, bueno, la competició és així, ara intentarem oblidar el Braga i pensar en el superrival que ens ve la setmana que ve, que és complicadíssim, i tornar a guanyar, volem tornar a fer vibrar l'afició, que penso que ho estem aconseguint. Cada dia ve més gent a veure'ns i això és molt bona senyal. Vol dir que l'equip transmet, i quan l'equip transmet la gent vibra. I això ens ajuda també que hi hagi més gent, i si hi ha més gent, més possibilitats de que guanyem el partit. Estem en la roda positiva, que no la volem parar. Canviarem de competició, però no hem de canviar d'energia, de seguir aquesta bona línia que portem. i que això ens doni un bon partit contra l'Igualada, a veure si podem guanyar, i això també ens donaria seguir confiant en que a Braga podem tombar l'eliminatòria.
El pròxim partit de l'Hockey Lliga serà diumenge vinent a 1:15, quan el Calafell rebrà el capdavanter a l'Igualada.
I l'altre equip penedesenc d'Hockey Lliga és el Noia, que va descansar, això sí, aquest cap de setmana, al caure eliminat de la Eurocup als vuitens de final disputats al desembre de l'any passat. Tot i això, nosaltres hem volgut parlar amb el seu entrenador, el Carlos Cortijo, ja que, a més, aquesta setmana passada es coneixia que no seguirà el club la propera temporada. També hem parlat dels reptes que té l'entrenador i l'equip per endavant en aquesta segona volta del campionat i també de la Copa del Rei, que, recordem, aquest març es disputarà aquí, a Sant Sadurní d'Anoia. Estem amb Carlos Cortijo, entrenador del Noia, avui aquí al magazín, en els esports d'aquest dilluns. Bon dia, Carlos.
Bon dia.
Què tal? Podríem parlar en primer lloc de la notícia de la setmana passada, que potser ens ha sorprès a tots, segurament a tu també, i és que no continuaràs l'any que ve com a entrenador del Noia. Una notícia, no sé com et va arribar o com la vas prendre.
Sí, correcto. Bueno, nosotros teníamos un contrato de 2 años, más uno, y había una cláusula que se podía rescindir de manera unilateral por ambas partes antes del 30 de enero, esta es la realidad. Y bueno, y el club así lo ha hecho efectivo, me lo comunicó el martes, y nada, a seguir hasta el final de temporada a full, con mucha ilusión, con los objetivos que tenemos por delante. El equipo va más, seguimos en construcción, que a nadie se nos olvide. Y nada, y es el deporte. Los clubes están por encima de todo, los jugadores pasan, los entrenadores pasan, y al final queda el club, la institución. Y bueno, si el club ha decidido esto, sus motivos tendrán, y ojalá que el futuro sea mejor que el presente.
No sé si te han donat algún motivo o no l'has volgut conèixer.
Bueno, tampoco los he pedido. Al final, cuando se toman estas decisiones que no son fáciles, sus motivos tendrán, y al final todos los motivos o argumentos que puedas dar seguramente sean para justificar un poco la decisión que se ha tomado. Por lo tanto, cero problema. Ellos han respetado el contrato, han hecho efectiva la cláusula, y nada que decir. Yo soy un profesional, me dedico a esto. Sí me gustaría, en la medida de lo posible, que todos los rumores que puede haber ahora de futuros entrenador y tal, que se solvente lo antes posible, sobre todo por el bien del equipo, de la plantilla. Tenemos toda la segunda parte vuelta por delante y tenemos que estar focus en el partido Zoom, que es el domingo que viene, y ojalá se pueda resolver lo antes posible por la tranquilidad también de mis jugadores.
Diumenge que ve, perquè aquest cap de setmana hi ha competició europea, el Noia va caure als vuitens de final. Si anem ara a fer un repàs del teu, podríem dir, any i mig,
sí,
encara no acaba la temporada per fer les dues, la primera temporada s'arriba a Final Four,
sí,
i s'acaba també amb la sortida de jugadors importants i destacats, símbols del Noia, Jordi Bargalló,
sí,
un d'ells, i aquesta temporada seria una mica de transició. No es va començar gaire bé la primera volta, d'una manera irregular, però aquesta segona ja esteu 600 classificats. No sé quina és la valoració que es fa d'aquest.
Bueno, yo a nivel mío personal de ego, ¿no?, de entrenador, como se dice, yo estoy satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Al final, el año pasado, yo creo que fue un año espectacular. Las noches en el Ateneu, las emociones que vivimos en Champions fue increíble. No es ningún título, pero nos metimos en una semifinal de Copa, que creo que el club hacía bastantes años que no lo conseguía. Ganamos 3 veces al Barça, que tampoco es un título. Bueno, vivimos muchas emociones y la gente, la afición estaba muy enchufada, está muy enchufada. Y ahora este nuevo año es un cambio radical. Bueno, antes de llegar yo, el último año de Pera, pues creo que está Xavi Costa, Alice Estelle y Toni Salvador. Es decir, hay 7 caras nuevas. Por lo tanto, es un equipo en construcción y, lógicamente, con nuestros baches, con nuestras caídas, con nuestras levantadas, bueno, pues estamos ahora mismo en una sexta posición, que creo que es la posición que no corresponde. Lógicamente queremos ser ambiciosos y queremos más, pero es un proceso y estoy convencido que el año que viene, si conseguimos los refuerzos que tenemos, que el club tiene en la cabeza, el año que viene se dará un pasito más y se mejorará mucho como equipo. Estamos en ello.
En les rodes de premsa posteriors als partits d'elles, que és un equip en construcció, hi ha moltes cares noves en posicions també destacades, podríem fer la porteria, l'àmbit ofensius. Quins són els detalls que s'han aconseguit polir o que s'han d'acabar de polir per tal de poder endreçar totes les peces que vol?
Bueno, sobre todo los primeros meses es de mucha observación y conocimiento de, sobre todo, de los jugadores nuevos. Lógicamente, cuando les fichas ya tienes una idea de lo que te vas a encontrar, pero luego el día a día es otro. Hay que conocerse a nivel personal, a nivel emocional, a nivel deportivo, sus virtudes, sus defectos. Y bueno, y lógicamente nos costó un poquito encontrar y dar con la tecla. Creo que ya todo el mundo sabe su rol, cada uno está en su posición y bueno, si nos falta todavía esa solidez defensiva que igual los equipos top tienen y nosotros estamos en ello, tenemos focalizado y localizado dónde tenemos que mejorar y bueno, los jugadores tienen una muy buena actitud y estamos en ello.
És positiu també aquest inici de segona volta, sobretot perquè al març, entre el 18 i el 21, es fa la Copa del Rei, es fa precisament aquí a Sant Sadurní. No sé com ho esteu esperant amb ganes.
Sí, hombre, yo creo que es un acontecimiento único y señalado para todo el mundo. Encima se hace aquí en nuestra casa, es un fin de semana espectacular. Y bueno, a ver si conseguimos levantar al público y con un Ateneu lleno y bueno, y competir con los mejores equipos de la Hockey Liga y a ver si tenemos ese puntito de saber competir y de suerte también que se necesita para poder ir pasando eliminatorias y vivir tardes o noches buenas.
Copa del Rei, aquest últim tram o segona volta de la Hockey Liga, quin és el treball que t'agradaria que et quedés per fer aquí al Noia?
Bueno, sobre todo a nivel personal que vean que bueno, que soy profesional y que lo he dado todo. Luego a nivel proyecto deportivo que vean que bueno, a mí lógicamente me hubiese gustado darle continuidad a este proyecto, ¿vale? Que es nuevo, no ha podido ser. Pues bueno, que vean que hay un trabajo, que vean que hay un trabajo. Lógicamente nos hemos equivocado, porque cuando se toman decisiones desde el banquillo pues te equivocas, aciertas, pero bueno, que me vean como una persona honesta, profesional, que lo he dado todo por el Noia, también desde aquí. Llamarán más entrevistas, pero mira, eres el primero. Desde aquí también agradecer al club la oportunidad que me dieron de poder pertenecer a un club histórico, de poder haber disfrutado de jugadores top. Por lo tanto, vaso medio lleno, experiencia única y bueno, y espero que se lleven un buen recuerdo de mí, por lo menos no malo.
Doncs moltes gràcies, Carlos, per atendre'ns aquí a Ràdio Sant Sadurní, també al magazín en Penedès en Xarxa. Sorts i encerts en aquest últim tram de la temporada i també per lo que et vingui en un futur.
Moltes gràcies.
I pel que fa a l'hoquei Lliga Plata Sud, la Lourdes Meroño ens acosta la crònica, en aquest cas, a la victòria del Vendrell per 4-3 davant el Palafrugell en la jornada 11 de la competició.
Així és, el Vendrell tanca la primera volta en el seu millor moment. Els jugadors de Toni Porta van superar el corredor Mató Palafrugell per 4-3 aquest diumenge al pavelló Quim Tomàs. I d'aquesta manera encadenen per primer cop aquesta temporada dues victòries consecutives, a més d'acostar-se a 6 punts de l'ascens directe que marca precisament el Palafrugell. Els roig i negre sortien molt endollats i marcaven en la seva primera aproximació gràcies a Magí Prats. L'0-0 es mantenia fins l'últim minut del primer temps, quan Gerard Pujol restablia les taules de penal, però poc abans del descans, Aldo Velasco tornava a posar per davant el Vendrell. A la represa, Eloi Mata es tornava a empatar, però els de Porta treien petroli de dues superioritats numèriques per escapar-se amb el 4-2 en dues dianes de Palau i Prats. Tim Borrell posava emoció al tram final, anotant el tercer gol visitant, però els vendrellencs resistien al setge final amb el 5-4 per reivindicar-se amb una victòria de prestigi contra un dels millors equips de l'Hockey Lliga Plata Sud. Escoltem les declaracions que ens feia l'entrenador Toni Porta.
Doncs bé, un partit, molt bon partit contra un gran rival. La veritat és que per a Frugell està a dalt de tot per mèrits propis, perquè m'ha semblat un molt bon equip. Però hem un partit molt seriós, un partit molt intens pels dos equips, i al final s'ha decidit per detalls, i avui, per sort, ens hem caigut de cara. Ens hem trobat un gol només començar el primer minut, i ens ha anat molt bé. La primera part ha sigut molt equilibrada i a partir d'aquí, bueno, ens han empatat 1-1, 2-1, 2-2. Al final sí que hem pogut amb el power play fer el 3-2 i amb un altre power play de jugar assajada el 4-2. I aquí, bueno, hem intentat controlar el partit, però ells tenen qualitat i ens generaven perill. Hem fet el 4-3, però hem pogut aguantar fins al final i 3 punts d'or, la veritat.
Ara el Vendrell obrirà la primera volta dissabte vinent a 4:45 de la tarda de nou al Quim Tomàs contra l'Alcorcón.
Seguim des de Ràdio Vilafranca. S'incorpora el company Eric Guijarro, amb qui abordem aquesta victòria del Patí Vilafranca per 5-1. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, triomf solvent del Patí Vilafranca davant de l'Alcorcón, el cué de la categoria, en un partit que al minut 13 ja dominava per 2-0 amb un doblet d'Aleix Ordóñez. Al minut 20, Arnau Gangonells ampliava la renda fins al 3-0 i abans del descans, Dani Cuivalainen retallava diferències pels madrilenys. En la represa, Roger Montserrat tornava a ampliar diferències amb el 4-1, disposava d'una directa Ordóñez al minut 15 de la segona per ampliar la renda, però no transformava, i pocs segons després, Joan Gangonells tancava la golejada amb el 5-1 definitiu. Anem a escoltar el tècnic, Sito Expósito.
La veritat és que era un partit d'aquests que estàvem obligats a guanyar. Et visitava el cué i d'alguna forma els últims resultats ens obligaven a això. Hem generat molt, ho hem arribat moltíssim. També és veritat que l'Alcorcón venia en baixes i això, doncs, al cap i a la fi ha acabat beneficiant-nos. Però bé, nosaltres som un equip que ens hem d'anar trobant perquè els últims resultats, tal com deies, no ens ha acompanyat. Això ens ha apartat una mica dels llocs de dalt. I el que hem de fer és tornar a agafar una dinàmica que ens porti a tenir confiança, sobretot, i això porta també passa pel gol, avui n'hem pogut fer 5, n'hem generat moltes més, però bé, han hagut jugadors que han estrenat el casillero i d'alguna forma ens hem reforçat en el sentit de que amb tot el que arribem a generar, o creiem que tot el que arribem a generar, podem guanyar qualsevol tipus de partit.
Resultats de la jornada 11, la última de la primera volta, el grup sud de la Plata, Barça Atlètic 5, Sporting Alcoi 4, Olot 3, Congrés 1, Vendrell 4, Palafrugell 3, Vilafranca 5, Alcorcón 1, Igualada B 2, Espanyol 2 i Alcobendas 2, Girona 1. A la classificació, líder virtual el Palafrugell amb 22 punts, segon el Vilafranca amb 20, uns vilafranquins que retallen diferències després de la victòria del Vendrell davant del Palafrugell. Per tant, en aquest cas, a l'equip de Toni Porta, que li ha fet un gran favor als de Sito Expósito. Aquest proper cap de setmana, els partits pels equips de casa nostra seran els següents. Dissabte, 4:45, Vendrell al Corcón. I a les 8, el Vilafranca, també dissabte, rebrà la visita de l'Espanyol. Inici de la segona volta de campionat.
I els darrers minuts seran pel Degà Penedesenc, pel Vilafranca de futbol i la seva victòria.
Doncs sí, triomf per 1-0 davant del Manlleu, primer triomf del 2026 per l'equip d'Ivan Moreno, que va superar el Manlleu amb un solitari gol de Sergi Escofet als 6 minuts de partit, guió idèntic al partit de la setmana passada. En aquest cas, sí, l'equip va aconseguir mantenir la porteria 0 per acabar en portar-se els 3 punts. Debutava a la porteria el nou fitxatge, el porter Alejandro Verdejo, que als instants finals, amb una gran aturada, evitava l'empat dels visitants. Anem a escoltar l'entrenador, Ivan Moreno.
Venia en el cotxe dient als meus companys del cos tècnic que me'n conformaria a guanyar sense jugar tan bé com els altres dies, que van mereixer guanyar, i no va ser així. Avui no sé si no hem merescut guanyar, però el partit és el més dolent dels 3 que hem fet, però contents, no? A veure si aquesta victòria no reforça una mica el treball que s'està fent durant la setmana, el treball que s'ha fet durant els altres partits, i això fa que puguem encarar els partits i les diferents situacions que es donen dins del partit de manera una mica més tranquil·la i relaxada.
L'equip ha aconseguit avançar-se gràcies al gol d'Escofet, però després hem vist una proposta molt seriosa d'un Manlleu que tocava la pilota, que atacava per bandes, i l'equip ha sabut defensar-se. En alguns moments et veiem desesperat per la precipitació que es treia la pilota de sobre, però han competit molt bé, no?
No, en aquest sentit no faig retrets als meus jugadors, sinó és una qüestió d'actitud. A nivell d'organització encara tenim moltes coses a millorar, no? Perquè així com l'altre dia jo crec que el treball dels puntes estava bé, però estàvem molt separats de la resta de l'equip, avui ens he fet llars per darrere. I això feia que no poguéssim anar a lluitar segons quines pilotes i després les caigudes. I algunes vegades també ens han agafat els puntes que no feien el retorn. Després els rebutjos que els hem deixat, no sé la quantitat de corners que han tret ni la quantitat de saques de banda que sabien que tenien un jugador que te la posa dintre d'àrea, que així és, ja fan gols i patim moltíssim. Bueno, com a mínim ho he pogut defensar bé, perquè sí que és veritat que l'Alejandro al final ha tingut una parada espectacular, et diria, però bueno, continuar creixent, que tenim molts aspectes per millorar.
Doncs victòria del Vilafranca, que tanca la jornada quart per la cua amb 17 punts, es queda empatat amb el Manlleu, que marca la salvació, i a 6 punts només de la zona de play-off descents. Per tant, això ens parla de la màxima igualtat en aquesta categoria. Diumenge a les 12 del migdia, novament al Municipal, partit contra el Ciutat Cooperativa.
I aquest diumenge, Vilafranca ha estat una festa de l'atletisme gràcies a la 10K.
Doncs sí, un gran ambient al llarg de la matinada a l'Atlètica aquest diumenge amb la 10K, 15a edició de rècord, amb participació en la prova de 10 quilòmetres de més de 1.700 corredors i corredores, i al final amb rècord també de temps, amb el registre de 29.05 que va aconseguir l'atleta ugandès Abel Chebet. Completaven el podi Eloi Cherop, també d'Uganda, amb un temps de 29.24, i Abdeu Kelfen amb 29.33. Abdeu Kelfen, que era el guanyador de l'edició de l'any anterior. A la categoria femenina, triomf per Meritxell Soler, que va creuar la meta amb un temps de 33 minuts i 42 segons. No va poder millorar el seu millor registre, que és el rècord femení de la prova. El podi el completaven Angelín Chelimo amb 34-38 i Gisela Carrión amb 35-39. Un gran èxit participatiu, també amb la Mini 10K, aquesta cursa solidària enguany amb el projecte de cures paliatives pediàtriques d'Infadimet. Per tant, només es pot tancar felicitant a l'organització per aquest nou èxit de la 10K en aquest 2026.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, que vagi bé la setmana.
Molt bona setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.